d'observació i tot, tenim connexió...
El cap d'observadors.
Exacte, amb en Rafael, que és el cap d'observació també d'aquesta sortida demà. Bona nit, Rafael.
Bon vespre, com estem, companys?
Estàvem parlant d'aquest curs que estem fent entre Estorbanyoles, Estor de Girona, a Caixa Fòrum de Girona, i que demà ja fem, teòricament, la cloenda del curs amb una sortida, però com la tenim aquesta sortida?
Doncs pendents dels núvols.
Sí, no?
Pendents dels núvols, perquè sí, ens ha de passar un front demà de núvols durant el matí i migdia, però tenim l'esperança que a l'hora de l'observació, és a dir, a partir de les 7, les 8, fins a les 12 aproximadament, tinguem una gran clariana, i després a aquesta hora cap a l'una de la matina es tornarà a complicar el temps i tornarà a quedar núvol i cap a Lleida ja haurà plogut i tal. Per tant, pensem que nosaltres a Girona encara ens salvarem.
Sí, perquè sembla que és només demà, perquè dissabte després tornem a tenir tranquil·litat.
Torna a venir bon temps, hi ha un anticicló i tot això. Per tant, els dies de pont, la gent que faci pont, doncs tindrà bon temps. I per tant, doncs hem d'aprofitar aquesta finestra d'observació per intentar fer l'activitat demà. Doncs si la posposem pel dia 12, que era la següent opció, doncs clar, ja no sabem què passaria el dia 12 i ja podríem haver d'anul·lar les dues observacions i també seria greu.
Sí, i, sí, per tant, doncs, vol més provar-ho demà, que sembla que hi ha una mica d'èxit, possibilitats d'èxit.
Exacte, a veure si tenim sort i podem acabar de fer l'observació, esperem que sí.
Molt bé, perfecte.
No, en tot cas porteu paraigües, per
si sí, això.
Exacte, sí.
En principi, probabilitat de pluja no n'hi ha. En tot cas, algun núvol sí, però pluja no, eh?
Bé, ara parlant, segon tema, Mantoman. Què passa amb el Mantoman? Què és això de Mantoman?
Te va agradar aquest títol, eh?
Em va agradar, sí, perquè és que, a veure, aquesta suplicitat, el que deia, woman to woman, face to face, m'agraden aquestes coses dobles.
Chic to chic.
Sí, també, veus? Sí.
Sí. Trobo que avui esteu molt hàbils, esteu molt enginyosos. Home,
i tant, sí, és que ara, sí, és que estem 15 dies sense fer ràdio, el proper és festa, i avui tenim que fer doble tonteria, vaja, diguem-ho així, va.
Molt bé, no, estic francament impressionat, eh?
Sí, sí, o sigui que no et passis perquè veus el que pot passar avui.
Sí,
molt bé. Molt bé, tu mateix, a veure què és això de Mantoman.
Avui parlarem de man to man, traduint immediatament home a home. D'acord? Ja sé que t'agradaria més dona a dona, però
sí,
en principi
sí.
Avui és home a home, o podríem dir gairebé de mico a mico, pràcticament, avui, eh?
Mico a mico, ja comencem amb els micos una altra vegada.
Comencem amb els micos, ja saps que això anirà bàsicament d'estrelles i de micos.
Però llavors seria monk to monk, no, o alguna cosa així?
Monkey.
En principi és man to man, el títol original de la pel·lícula.
Val. Sí, perquè monkey to monkey no queda molt...
Home, vale. No, també estaria bé, però bé, en principi, vale. Doncs, respectem el director, no?
Va, sí.
Doncs home, man to man. És una pel·lícula que a mi em va resultar, doncs, força interessant, encara que va tenir també força crítiques negatives. Bàsicament, per defraudar potser les expectatives del que realment ha de ser una gran producció, de fet era una coproducció entre França, Regne Unit i Sud-àfrica. I el seu director és Régis Barnier, que és un director francès, també és músic, fa de fet banda sonora, també ha produït altres pel·lícules, i potser una de les pel·lícules més conegudes que ha dirigit és Indochina. Bé, doncs els protagonistes són Joseph Fiennes, que aquest sí, doncs és conegut, la Christine Scott Thomas també és coneguda, i bé, i els secundaris en el cas d'aquesta pel·lícula estan prou bé, però m'agradaria destacar doncs els que són una miqueta les víctimes de la pel·lícula, no?, que són dos pigmeus que a la pel·lícula es diuen Toco i Licola, d'acord? I bé, la pel·lícula, doncs, francament, a mi m'agrada molt i m'agradaria, doncs, que la poguéssiu visionar. No és massa llarga, són 118 minuts, per tant, en cas que us avorriu molt, doncs no us avorrireu massa, en aquest cas, i fins i tot va optar l'Os d'Or de Berlín el 2005, que és quan la van estrenar. I de què tracta aquesta pel·lícula? Us he parlat de pigmeus, de home a home, mico a mico. Doncs a veure, l'acció arrenca a la selva de l'Àfrica Central a l'any 1870 i comencem assistint a una cacera un xic especial. Doncs amb l'ajuda d'una caçadora professional d'animals per abastir els zoos europeus, és una mica l'època aquesta en què doncs es començaven a muntar grans instal·lacions per mostrar, apropar la natura als ciutadans, d'acord? Doncs el Joseph Fiennes, que és en Jamie, és un científic victorià, doncs intenta capturar vius una parella de pigmeus i ho aconsegueix, d'acord? Una certa aventura, però ho aconsegueix. I amb quin propòsit ho fa això? Doncs el propòsit és portar-los a Escòcia per estudiar-los i comprovar si aquests pigmeus no són realment humans, sinó que ell pensa que són una altra espècie d'homínid, que precisament seria la baula perduda entre els grans simis, els primats no humans, i l'homo sapiens. Ja veieu que això és interessant, eh? Un tema potent. I bé, la pel·lícula, doncs, planteja una mica aquesta emoció dels investigadors, que és tan forta que fins i tot anomenen el pigmeu mascle Amèrica, i el descobridor, entre cometes, se sent un autèntic Cristòfol Colom, d'acord? La pel·lícula és força interessant, els diàlegs.
Perdona una cosa, els pigmeus eren autèntics? Els artistes, em refereixo.
Sí.
Vull dir, no eren...
No, són pigmeus.
No, això és el que pregunto, vull dir, no. Bé, segueix.
Sí, són pigmeus autèntics. Entre altres coses, doncs, a veure, això que deies, que està bé comentar-ho, doncs, perquè dona un plus de realitat. De fet, la pel·lícula impacta bastant, i tot en el llenguatge que s'utilitza a la pel·lícula, ja que es refereixen continuament als pigmeus com a espècimens, directament, no?, mascle i femella, d'acord? I fins i tot per poder-los entrar a Escòcia de manera legal, els classifiquen taxonòmicament com a simis antropoides, perquè com l'esclavatge doncs ja és il·legal a Europa, doncs no podien fer arribar dues persones tancades en una gàbia per animals, perquè recordeu que anaven amb una expedició que havia portat doncs lleons i altres bèsties pels zoològics. Doncs la pel·lícula resulta també molt interessant per aquesta recreació que fa de la recerca antropològica de l'època aquesta victoriana, amb erudits que dominaven diferents ciències i també sobretot els prejudicis socials imperants a l'època. Així doncs que tenim els dos pigmeus, doncs en Toco i la Licola, doncs que arriben al laboratori d'aquests científics i els tanquen, més que en un laboratori, seria una gàbia, laboratori espectacular.
Perdona, puc... Sí. A veure, el títol és Mantoman, home, i abans estàs parlant d'un pigmeu i una pigmeu?
Sí, són els espècimens, per exemple, com la pel·lícula, que capturen i els porten a Escòcia per estudiar-los.
I per què el títol és home i no és home? Manto Woman.
A veure si anem deduint.
De l'home pigmeu a l'home escocès.
Ah, vale.
Ara, molt bé, Carles.
Sí, que si no seria d'home dona, com dius. Ah, ja. De pigmeu a pigmeu seria d'home dona.
Molt bé, seguim.
Doncs bé, doncs els tanquen en aquesta gàbia de laboratori, que sí que això és molt, molt espectacular, on bé, els fan tota mena d'experiments. Els mesuren antropomètricament i seguint doncs, tots els mètodes de l'antropologia física, també de l'etologia, l'estudi del comportament animal, i arriben a la fascinant conclusió que els pigmeus aquests doncs, són, en efecte, la baula perduda entre els grans simis i els humans. I tot plegat, esclar, amb tota mena de mesures i dades científiques per poder-ho demostrar. I aquests científics doncs, els deleixen doncs, de presentar en societat aquests espècimens que han donat origen a la humanitat i es planteja literalment l'impacte que causaran en el món, a la societat, no? Han demostrat que en realitat els autèntics Adam i Eva doncs, són baixets i negres, el que ja suposava doncs, per començar una revolució fins i tot en l'art, no? Tota la religió, per exemple. Doncs bé, resulta doncs, molt, molt apassionant i molt interessant tot aquest procés que fan de recerca antropològica que realitzen amb els pobres pigmeus a la gàbia laboratori i si veieu la pel·lícula i vareu assistir també a la xerrada de Terres de Ciència que va fer en David Riba, el científic de Fundació Mona, doncs podreu identificar els processos d'aprenentatge que en David ens va explicar i que es diferencien de la resta de primats. Us recordeu com anava això? I els primats humans aprenien per emulació i nosaltres per imitació. I aquest és precisament un dels factors que ens fa realment humans. I aquí també lliga això d'home a home, d'acord? O sigui, aquest joc que s'estableix entre els pigmeus i els científics. I així doncs de mica en mica resulta que el científic caçador doncs poc a poc va descobrint que potser aquells pigmeus no estan pas tan lluny de nosaltres com a ell li hauria agradat. I fins aquí doncs explico la peli perquè si no ja l'acabo de desballar del tot i el que m'agradaria és que la veiéssiu, que la poguéssiu veure, no? I per acabar doncs només comentar un parell de detalls més que serien només perceptibles per un espectador atent, d'acord? Sí, l'any en què situa l'acció és l'any 1870 i és molt significatiu i m'explico una mica més. Com bé sabeu, doncs, l'origen de les espècies de Darwin es publica l'any 1859 i causa doncs, una autèntica revolució a la ciència i a la societat. Però en aquest llibre el gran naturalista no fa en cap cas un esment explícit sobre la relació evolutiva dels humans amb els primats, d'acord? Encara que entre línies queda força clar, però Darwin no ho explicita. I en canvi és un altre magnífic llibre que és posterior, que és de Descent of Man, en Selection in Relation to Sex, o sigui, la descendència de l'home, on Darwin ja textualment afirma que els humans provenim tots d'algun lloc d'Àfrica, d'alguna forma de vida simiesca. I és aquí, el 1871, que és quan es publica, aquest llibre es publica l'any 1871, just a l'època en què es planteja la pel·lícula, i es pot apreciar doncs, aquesta importància que els estudis en evolució humana anaven ja adquirint per les seves implicacions filosòfiques. I també doncs, un espectador atent i amb bona memòria doncs, podrà recordar en veure aquesta pel·li uns experiments antropològics molt discutits i polèmics, potser els coneixeu, del metge i criminòleg italià Lombroso, que per qui no el conegui, doncs deixo que busqueu a Google Lombroso i podeu descobrir forçada sobre aquests experiments molt, molt, molt curiosos, però també molt discutits. I sobre els nostres orígens, avui sabem que realment és com deia Darwin, i que els pigmeus doncs, estan ben a prop del nostre origen comú. I en realitat és ara, doncs, gràcies a les tècniques d'anàlisi d'ADN, doncs, sabem que els primers membres del nostre llinatge, els primers homo sapiens de la Terra, van ser Bushimans del Kalahari, ben a prop de la zona on es planteja la pel·lícula, a l'Àfrica Meridional, i concretament venim tots els humans de l'ètnia Kung. I resulta molt impressionant, de fet, quan hi ets entre aquests bushimans, que homes i dones són de baixa estatura, similars als pigmeus en això, doncs comprovar directament que en els petits clans familiars en què viuen, doncs ja podem apreciar, amb 15 o 20 persones, ja podem apreciar només en els rostres, faccions i fins i tot cares senceres de totes les mal anomenades races, d'acord? Fenotips humans que avui observem en les diferents ètnies. I et dic, jo personalment vaig quedar molt impactat en observar bushimans allà al Kalahari, doncs, que semblaven orientals, caucasians, amerindis, i també ens impressiona molt el seu llenguatge de sons guturals. És un autèntic viatge als orígens de la humanitat, que és un viatge als orígens de la humanitat com el que planteja la peli, doncs, que espero que veieu i que la podeu gaudir, espero que us agradi. I bé,
si voleu, dues petites coses. Recorda que el negre que hi havia aquí a Banyoles era en Bushimà.
Sí, sí,
certament.
Exacte. Exacte. Sí,
i després com es comunicaven amb els pigmeus aquestos?
Els de la peli?
Sí.
Doncs se n'adonen de que realment aprenen molt ràpid, d'acord?
Sí.
I ells no, els pigmeus tenen el seu llenguatge i no tenen res, evidentment, fins al final doncs, que comencen a poder-se comunicar aprenent l'idioma l'un de l'altre.
Ja, vale.
D'acord? Sí, però al principi, sí. Res, al principi els tracten com un animal, com un tímid.
La pel·lícula té molt de missatge,
eh? A la pel·lícula hi ha una escena interessant quan els porten en vaixell, doncs fins i tot el cuidador de la resta d'animals, no? Clar, quan l'investigador comença a parlar amb els pigmeus per intentar fer un primer intent de comunicació, doncs li diu que no parli amb aquells éssers estranys, que els tenen com uns éssers maleïts i que els hi poden robar fins i tot l'esperit, no? Si tots els altres africans d'estatura doncs, elevada tenen els pigmeus doncs, com una espècie doncs, maleïda i una mena d'éssers que viuen als boscos perillosos i totalment doncs, proscrits. Això passa avui encara, eh? Avui encara s'estan donant casos a l'Àfrica de clans complets de pigmeus que marxen, abandonen les seves zones perquè fins i tot s'estan donant casos de canibalisme. O sigui, hi ha altres ètnies que agafen i les cacen. I de fet, amb les espècies humanes, amb aquest fenotip de races més petitones i fins i tot amb espècies, sí, o com a floresiensis, doncs és una espècie molt que s'ha descobert molt recentment de baixa estatura, doncs també sembla que les llegendes dels habitants d'Indonèsia que parlen d'éssers humans d'estatura petita i malèvols doncs podrien tenir una base real d'aquesta convivència entre homo sapiens i homo floresiensis fins i tot, no? O sigui que realment el que és comú a tot arreu és que la diferència respecte a l'altre doncs clar, ens fa enfocar sobre l'altre que és diferent tots els mals possibles i això es transmet molt bé a la pel·lícula i bé, doncs els de la pel·lícula tenen la sort que no acaben com el Bushimà del Museu d'Arder, però vaja, que també ens planteja una miqueta doncs, aquesta idea sobre l'exhibicionisme que podem fer sobre els processos humans i els límits una mica de la ciència i de l'ètica. Jo penso que és una pel·li que us agradarà.
A mi em va agradar molt, eh? Jo no l'he vist encara, però clar, el tema que parlava Mèric de la consideració d'éssers humans, vull dir, els aborígens australians no fa gaires anys que han tingut la categoria d'éssers humans, fins fa molt pocs anys encara no tenien la categoria d'éssers humans.
Sí, fins als anys 78, si no recordo malament, no eren considerats éssers humans, fins i tot taxonòmicament es va idear una nova espècie per ells, que era Homo stupidus, fixeu-vos. Que sembla una broma. Però...
Això recorda una mica el conferenciant que vam tenir la Setmana de Ciències que va dir que hi havia un error en la
classificació,
dintre nosaltres que érem homo sapiens, no hi estava d'acord i considerava que hauríem de ser tots homos estúpidos, no? Per el que estàvem fent al planeta.
Sí, sí, no, realment el que estem fent al planeta és esfereïdor. I lamentable perquè denota un comportament molt poc intel·ligent, o sigui, està claríssim, o sigui, el que no podem fer és alterar tota l'atmosfera d'un planeta i esperar que no passi res, no?
No, bueno, molt bé, Rafael. Vinga, deixem aquí, tornem.
Ens veiem demà.
Sí, ens veiem demà, però a la ràdio, com que diuen, ja no fins al dia 22, eh?
Molt bé.
Perquè el que ve és festa, el 15 li toca en Josep Lluís, el 22 parlarem una altra vegada, d'acord?
Molt bé.
Molt bé, Rafael, gràcies per tot i bon vespre.
Vinga, fins ara.